Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Europa examina des d'avui si el castellà està discriminat a l'escola catalana. Bona tarda, soc Carlos Losada i des de fa una mitja hora aproximadament la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Losada, compareix davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per denunciar que hi ha una discriminació dels castellanoparlants en el sistema educatiu català. L'objectiu d'aquesta compareixença és que els europarlamentaris debatin sobre la possibilitat d'una educació en català i en castellà i en igualtat de condicions. Minut abans de compareixer davant de les institucions europees, l'Anna Losada ha parlat amb la Yolanda Canales.
En aquests moments compareix la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Anna Losada, també José Domingo, que s'encarrega dels temes jurídics de l'associació, compareixença que és una continuació d'una queixa oberta ja des del 2018 en la que es va denunciar la discriminació dels castellanoparlants a les escoles a Catalunya i, sobretot, en el cas dels alumnes amb necessitats especials. Ara, però, hi ha una diferència i és que hi ha una sentència ferma que obliga la Generalitat a que almenys un 25% de les classes siguen en castellà a tot l'àmbit educatiu, sentència que s'hauria d'aplicar abans del 20 de març, però que des del govern català no tenen intenció de complir. I aquest és un altre dels arguments que avui traslladarà l'Assemblea per una Escola Bilingüe. A Catalunya s'està intentant trencar l'estat de dret, com explica Anna Losada.
La Generalitat está aumentando el acoso en alumnos y profesores para que usen solamente el catalán en las escuelas. Vamos a demostrar también cómo el conseller Josep Cambray está alentando la desobediencia a los profesores y a los directores, cómo alentó además y se inhibió ante el acoso de la familia de Canet y cómo el presidente aragonés está dotando, por ejemplo, de un presupuesto para poder defender a aquellos que vayan a saltarse la sentencia del 25%.
Mentrestant, l'Assemblea per una Escola Bilingüe i la plataforma Escuela de Todos continuen amb la seva campanya per aconseguir adhesions a pares per exigir el compliment de la sentència sobre el 25% de castellà. De moment, ja han aconseguit més de 400 adhesions.
I Yolanda, coincidint amb aquesta compareixença al Parlament Europeu, avui s'ha fet públic un vídeo amb el testimoni de 7 professors catalans que aposten pel bilingüisme actiu a les escoles. Es tracta d'una iniciativa de la plataforma Escola de Tots, a la que ja s'hi han sumat unes 400 famílies que reclamen el 25% de castellà als centres educatius.
Aquests professors defensen una escola que respecti els drets de tots els alumnes i recorden que el monolingüisme no és integrador i, en canvi, és una imposició que perjudica els més desfavorits i aquells estudiants que tenen necessitats especials. També diuen que aquest model comporta que molts nens no puguin aprendre en la seva llengua materna, fet que pot portar al fracàs escolar. És el que diu Jorge Calero, professor d'Economia Aplicada, i Pilar Barrientos, professora d'Orientació Escolar.
El monolingüisme en l'escola catalana no es integrador. Al contrario, es una imposición que perjudica sobre todo a las clases más desfavorecidas y a los alumnos con necesidades especiales.
El monolingüisme imposat per la Generalitat vol dir que molts nens i nenes no poden aprendre la seva llengua materna. Les probabilitats de fracàs i abandonament escolar són més grans per ells.
També s'hi han referit els professors a la sentència que obliga que almenys un 25% de les classes siguin en castellà. Recorden que els tribunals han confirmat que el sistema que s'ha d'aplicar a Catalunya és el de la conjunció, és a dir, educació en castellà i català, i que només es tracta de reflectir la realitat lingüística que hi ha aquesta comunitat autònoma, que no es tracta de cap atac a ningú. Ho deia el professor de Dret de la Universitat de Barcelona, Álvaro Choi, i la professora de Ciències, Xari Gálvez.
Los tribunales han confirmado que el sistema educativo catalán es un sistema de conjunción lingüística, un sistema donde la educación está garantizada en catalán y en castellano.
Los proyectos lingüísticos de las escuelas y de los institutos deben reflejar la realidad lingüística de los centros educativos. El 25% de español y de catalán no es un ataque a nadie.
També lamenten que s'estigui pressionant els centres perquè desobeixin la sentència i obligant els consells escolars a posicionar-se públicament contra el model lingüístic constitucional.
Arriba ja el moment d'obrir l'àrea de serveis. Com sempre, l'encetem amb el Moisés Camunyes i la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que remetin les precipitacions al Pirineu, mentre que predominaran els cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes, menys al Pirineu Occidental, amb màximes previstes de 20 graus a Tarragona i a Girona, de 19 a Lleida i de 16 a Barcelona. I si en referim al vent, seguirà del nord i del nord-oest, dies, amb intervals forts i amb algunes ratxes molt fortes fins a mitja tarda que podran superar els 80 km per hora al Pirineu, al nord de l'Empordà i al sud de Tarragona. A la resta serà vent de fluix moderat i de la component oest. Si mirem ara, demà dimarts, esperem a Catalunya cels poc ennuvolats amb intervals de núvols baixos al litoral fins al final del dia. A la depressió central, a primeres hores, tindrem alguns bancs de boira matinals. Per últim, les màximes demà seran de 17 graus a Tarragona, de 18 a Girona, de 15 a Lleida i de 16 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sapiguem ara com està la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general domina la fluïdesa la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autopista AP-6 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès en sentit nord per anar cap a Girona i a la C-17 hi ha 2 quilòmetres de Coaparets del Vallès en sentit nord també per anar cap a Vic. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
És la sintonia d'Esports Cope, que arribaran puntualíssims 3 de la tarda i 5 minuts amb el José Luis Gil, entre altres. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, tanquem jornada de Lliga amb l'Espanyol, que se la juga i de valent al camp de l'Atleti Bilbao, eh?
Sí, i una cosa que no passava des del mes d'agost, que el Barça no arrencava una setmana mirant la classificació en plaça de Lliga de Campions, tot després de la important victòria 4-2 davant de l'Atlético de Madrid al Camp Nou, que deixa, si més no, bones sensacions, Elena Condis.
Ambient d'eufòria el que es va viure al Camp Nou. 50 dies després, el Barça tornava a jugar al seu estadi i va regalar als 74.200 aficionats per fi una victòria contra un equip gran i, a més, per golejada. El club va difondre un vídeo on es veu a Xavi entrant al vestidor felicitant un per un els seus futbolistes i celebrant que recuperaven la quarta plaça europea. El Barça no ocupava zona Champions des del 29 d'agost, des de la jornada 3 de Lliga. Xavi Hernández deia que no s'havia de treure pit, però evidentment estava molt satisfet amb l'actuació del seu equip.
Crec que hem fet 60 minuts molt bons, però hem de ser humils, hem de seguir treballant i sí, estem a posició Champions, però ara no hem de frenar, hem de seguir treballant i creure en la idea i seguir amb aquest model de joc que crec que és el que ens donarà fruits, però hem de ser molt humils, no podem treure pit.
De cara al derbi, serà baixa Dani Alves, expulsat ahir en vermella directa, i podria tornar Eric García, que avui ha fet part del treball amb el grup.
L'anàlisi d'aquest partit d'ahir i les seves derivades, que la farem de la mà de Lluís Carreras, Esports Cope. Setmana sense partit pel Barça, hi ha Copa del Rei entre setmana, i això ha de servir també per consolidar, Víctor Navarro, l'acord de patrocini de la samarreta.
Sí, ahir va estar la cúpula de l'empresa musical de streaming Spotify a la llotja del Camp Nou. Es van fotografiar amb el vicepresident de màrqueting, Juli Quiu, que és l'artífex d'aquest futur acord. S'espera que signi aquesta setmana i serà el patrocini més alt de la història. 60 milions d'euros per lluir el logo de Spotify a la samarreta del Barça. Substituirà a Rakuten la propera temporada, reportant gairebé el doble d'ingressos. Paral·lelament, el Barça també negocia amb Spotify perquè posin el seu nom, el nom comercial, al Camp Nou, una altra futura acció que donarà molts ingressos al Futbol Club Barcelona.
Però la jornada de primera s'acaba avui a Sant Mamés, amb aquest partit que comentaves, un Atlètic de Bilbao espanyol atractiu. Última hora d'aquest match, Quique Iglesias.
Amb arbitratge de Soto Grado, que substitueix el lesionat Martínez Monuera, un espanyol que va viatjar ahir, amb la novetat, feliç novetat, de Yangel Herrera, després d'un mes de baixa. També torna, després de sanció, Leandro Cabrera. Són baixa Fernando Calero i el malalt per Covid, Keydy Vare. Escoltem a Vicente Moreno i ara intento avançar detalls sobre el que pot ser l'equip de l'Espanyol avui sense RDT.
Lo primer que tens que fer és anar tu al límit i tindre un plan que puguis fer-li mal. Quan nosaltres fem les coses bé i anem al màxim i donem el màxim nivell que tenim, li podem guanyar a qualsevol, no? I esa és la idea. Estar nosaltres molt bé és el que tenim que fer.
Loren Faria de RDT acompanyant a Puado. És possible la titularitat de Toni Vilena i Morlanes estaria al costat de Darder al centre del camp. Diego López, com sempre, el porter amb 40 anys. Percebuts, Òscar Gil i Aleix Vidal es perdrien el derbi en cas de veure una targeta groga.
Un partit que podeu seguir, com és habitual, en jornada de dilluns i jugar a l'Espanyol al Tiempo de Juego per dispositius i internet i Tiempo d'Espanyol amb la direcció del Javier de Aro. Deixem el futbol, parlem de bàsquet, l'actualitat del món de la cistella que té un nom propi, Ricky Rubio, i un trasllat forçat, Alberto.
Sí, canvi d'equip a la NBA del base català, una operació que d'inici pot sorprendre perquè Ricky Rubio, recordo, està lesionat amb una lesió al lligament encreuat anterior del genoll esquerre. És una multioperació que afecta a 5 franquícies. Ricky Rubio deixa Cleveland i és nou jugador dels Pacers d'Indiana. Hi ha jugadors pel mig i bàsicament rondes de draft, però amb gairebé tota seguretat, Ricky no jugarà mai amb Indiana. Per què? Doncs perquè el juny serà agent lliure i decidirà el seu futur. I veurem, perquè fins a finals d'any no és previst que torni a jugar.
A la lligandesa, victòries de Barça contra Obradoiro i Morabanc Andorra contra el Joventut. Derrota del Baxi Manresa a Bilbao. Recordem, aquesta setmana, divendres, al Within Center, Madrid-Barça d'Euroliga amb el liderat de la fase regular en joc. Més del cap de setmana hem de recordar el títol de Copa del Rei de Waterpolo masculí per l'Atlètic Barceloneta i el rècord d'Europa, els 3.000 metres en pista coberta que ha batut Adel Mitchell en una reunió molt interessant disputada a Nova York. Un apunt més, en aquest cas del món de l'handbol, Ángel Fernández confirma deixarà el mes de juny la disciplina del Barça després d'haver arribat a un compromís amb el Llemotges per la propera temporada. Preguntes del dia, habituals, com sempre, al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blaugrana us preguntem qui us va agradar més del partit d'ahir. Donàvem 4 opcions. La més votada, Adama Traoré, 45,9%. Ferran Torres, 29,7%. Alves, 16,2%, Aubameyang, 8,1%. La pregunta en clau blanc i blava, la travessa del Atlètic de Bilbao espanyol d'aquesta nit a Sant Mamés. Guanya l'Atlètic, 44,4%. Guanya l'Espanyol, 31,5%. Com és habitual, quan fem aquesta enquesta, l'empat, l'opció menys votada, 24,1%.
No us deixeu perdre ni un sol minut d'Esportscope. Avui, com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts. Gil, gràcies. Fins demà.
Fins demà, Carlos. Bona tarda.
Nosaltres t'expliquem més coses, com, per exemple, que familiars del jove de 19 anys que va morir després que un vehicle l'atropellés mentre anava en patinet a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, això és a les comarques de Girona, han començat una recollida de signatures per demanar que s'endureixi el codi penal en casos com el seu. Els advocats de la família han explicat avui que fets com aquests s'han de considerar homicidis intencionats. Sergi Tor, has pogut parlar aquest matí amb els lletrats i també amb la mare de la víctima. Què t'han explicat?
Daniel, un jove de 19 anys, tornava a casa a les 6 de la matinada el passat 10 d'octubre després d'acabar el seu torn laboral de reponedor de supermercat. Circulava en patineta correctament i va ser embestida per un cotxe que circulava a 78 km per hora per José Manuel S.M., de 25 anys i veí de Sant Miquel de Fluvià. Moria a les 24 hores. Avui el conductor, causant de l'accident, pot tornar a conduir perquè l'Audiència de Girona li ha tornat el carnet a l'espera del judici. L'advocat Álvaro Machado critica aquesta decisió judicial.
Aquí, quan els Mossos d'Esquadra diuen que anava a 78 km per hora i el va projectar 20 metres, el Daniel. Bueno, és una miqueta una sensació, una mescla entre perplexitat, sorpresa i anomalia.
Aquesta decisió s'afegeix a la denúncia familiar de Desídia a la policia local de Castelló d'Empúries, que va deixar en llibertat el conductor sense passar per l'autoritat judicial. Mònica Hernández, a 47 anys i mare de la víctima, descriu els seus sentiments a COPE Catalunya i Andorra.
Totalmente consternada, defraudada y me siento abandonada por la justicia.
Recordem que el delicte d'homicidi imprudent té una pena de presó de 1 a 4 anys que augmenta en grau fins a 6 anys si hi ha més d'una víctima o abandonament del lloc d'accident. També en cas d'imprudència greu que incorpora el consum d'alcohol, drogues o excés de velocitat. Mònica considera les penes benèvoles.
Jo incluiria assassinato, però parece ser que no se puede decir esas palabras, pero para mí ha matado a mi hijo. Era mi único hijo. Dime tú a mí que puedes haber vivido con 19 años. Por mucho que te creas que has vivido.
Mònica diu que vol justícia i que els errors han de tenir conseqüències. El seu fill tornava a casa de treballar i diu que no entén com el conductor causant de l'accident, la justícia avui ni tan sols li retira el carnet de conduir.
I a Barcelona, el Departament de Salut i també la Guàrdia Urbana han tancat 4 laboratoris que feien tests d'antígens sense llicència. En total s'han posat una vintena de denúncies als establiments denunciats per diversos motius, com quins, Raül Moreno.
El portaveu de la Guàrdia Urbana, l'inspector Jordi Oliveres, ha explicat que els darrers dies s'ha cessat l'activitat de 6 locals que feien proves diagnòstiques sense llicència. 4 d'aquests centres han estat tancats. Als altres 2 se'ls ha instat a demanar la llicència pertinent, ja que duen a terme una activitat diferent a l'autoritzada. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, Azucena Carranzo, ha advertit que aquestes pràctiques són un perill per la població i ha detallat alguns dels motius pels que ha cessat l'activitat d'aquests centres.
Que poden tenir professional sanitari, que és òptim, però no tenen autorització ni el lloc és l'adequat. Per exemple, n'hi havia un que era molt, molt petit i en aquest no es disposava ni de personal sanitari, cosa que és un altre il·lícit que pot arribar a estar penat.
La Guàrdia Urbana ha imposat fins a 21 denúncies administratives per manca d'assegurances de responsabilitat civil i condicions sanitàries. També ha iniciat diligències judicials a diferents centres que no tenien les llicències pertinents per realitzar proves PCR i d'antígens. Oliveres ha destacat l'operació en un dels locals que practicaven en una activitat irregular, en el que van arribar a identificar 28 persones que els havien fet una prova PCR. Salut ha advertit la població que desconfiïn de centres que ofereixen proves a preus baixos i que donin els resultats amb molta rapidesa. Qualsevol persona pot consultar el web del Canal Salut als centres acreditats per realitzar-se proves diagnòstiques.
I també a Barcelona i a Madrid també s'han detingut 10 persones per apropiar-se i revendre cotxes de gamma alta. Els arrestats per la Policia Nacional obtenien els vehicles amb documentació falsificada o també robava. Nil Jaime Juan, com actuava aquest grup delictiu?
Doncs sí, l'organització es dedicava a contactar amb empreses de lloguer de vehicles utilitzant documentació falsificada o robada. L'investigació va començar quan els agents van tenir constància que hi havia casos d'apropiació indeguda de 2 vehicles de gamma alta. Aquests van ser llogats per una mateixa persona a les províncies de Madrid i Màlaga. Les primeres investigacions van dur a la policia a constatar que al darrere hi havia el grup criminal especialitzat en cometre estafes. Per llogar els vehicles, els investigats utilitzaven DNI robats o perduts i també permisos de conduir falsificats. Un cop tenien els cotxes, en pocs dies en falsificaven els elements identificatius, tant com de la carrosseria com de la documentació, amb intenció de revendre'ls posteriorment. Així ho explica Isabel Fernández, portaveu de la Policía Nacional a Cataluña.
Su modus operandi era obtener los vehículos formalizando contratos, ya sea de alquiler o de cesión, y con empresas de alquiler o particulares, y haciendo uso de documentación falsificada, para posteriormente vender dichos vehículos a terceras personas, personas que se convertirían en víctimas.
La policia ha detingut 10 persones i ha recuperat 9 vehicles, valorats en més de 300.000 euros. El conjunt de cotxes revenuts estan valorats en aproximadament 600.000 euros. 3 membres de grup van ser arrestats a Barcelona i a tots se'ls imputen de 10 delictes.
I els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat dia 28 de gener un home de 36 anys per presumptament fer diversos vols amb un dron per sobre de la ciutat de Barcelona que podrien suposar un risc de col·lisió amb altres aeronaus tripulades o el risc de caiguda de l'aparell. Els Mossos han explicat que els agents van detectar el dron arran de l'anàlisi de l'espai aeri de Catalunya que feien la policia autonòmica mitjançant el seu sistema de detecció de drons del projecte Kuppel, un sistema homologat per la OTAN que disposa d'uns sensors instal·lats a diferents punts que configuren una mena de cúpula de protecció aèria amb la qual es poden geocalitzar aquests elements. El pilot duia a terme vols a prop de la plaça Cerdà i des del balcó de la seva habitació feia rutes de més de 6 quilòmetres de distància per Barcelona a unes altures superiors a les permeses legalment i sense disposar de documentació administrativa per fer volar aquests aparells. Els agents van tramitar l'atestat a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, autoritat que podrà sancionar els fets amb un import de fins a 220.000 euros per risc de col·lidir amb altres aeronaus que sobrevolaven la ciutat de Barcelona. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, és de les que pensa que la millor defensa és un bon atac. Avui, per exemple, ha descartat dimitir pel cas Juvillà, tot i que ha quedat molt clar que va enganyar a la Cambra Catalana, ha acusat també avui a l'independentisme de rebutjar la seva proposta de Front Comú i ha dit que estava disposada a anar fins al final. De tot aquest espectacle, que no mereix una institució com la Cambra Catalana, com el Parlament, l'ha parlat l'exsecretari general del PDeCAT i era líder de la nova formació Centrem, Àngels Chacón. Marta Pentinat, què ha dit Àngel Chacón?
Àngels Chacón, fundadora i líder de Centrem, ha anunciat que el partit polític es presentarà a les eleccions municipals a les grans ciutats de Catalunya, entre elles Barcelona. Argumenta que la ciutat com tal és la targeta de presentació de Catalunya.
No ens agrada la Barcelona que veiem ara, està desdibuixada, ha deixat de ser un referent, gairebé encara va a rebuf del que eren aquells Jocs Olímpics de fa tants i tants anys, no? I no ens agrada que hagi deixat de ser la ciutat referent que era per moltíssima gent.
Chacón ha explicat que encara no hi ha un candidat sobre qui encapçalarà la llista municipal a Barcelona, però ha dit això sobre la possibilitat de Santi Vila o Sandro Rosell.
De veritat, són perfils que amb els quals s'està parlant i s'estan tenint converses, però no hi ha cap candidat de sí, de veritat.
Chacón també ha parlat d'altres temes, com el cas del diputat Pau Juvillà, on expressa la incoherència de Laura Borràs al dir una cosa i fer després una altra.
El cert és que ha dit una cosa i n'ha fet una altra. La podem vestir com vulguem. L'únic que sap greu, i jo no sóc ningú per dir si ha de dimitir o no, és que es vagin amb aquests dobles o triples discursos. No, això em sembla una falta de respecte a la gent en general.
Finalment, pel que fa als canvis introduïts a la reforma laboral, la exconsellera d'Empresa valora positivament l'acord entre els sindicats i la patronal, tot i que considera lamentable el caos que es va generar al Congrés dels Diputats.
Mentrestant, l'independentisme més radical continua fent de les seves i amb total impunitat. Aquest matí, Arran, els cadells de la CUP, han atacat la seu del Partit Popular a Barcelona el dia abans del judici contra 6 dels seus militants per un altre atac a la seu dels populars l'any 2017, a pocs dies del referèndum il·legal del dia 1 d'octubre. Què s'ha dit a la seu dels populars aquest matí, Lídia Muñoz?
El president del Partit Popular de Catalunya a Barcelona, Manuel Reyes, ha fet una roda de premsa fa unes hores per condemnar aquest nou assalt, un intent d'ocupació a la seu del partit. Denuncia l'acte per ser un atac a la llibertat i al pluralisme polític necessari en qualsevol democràcia. El Partit Popular de Catalunya s'alça encoratjat a seguir defendent aquests valors en nom de la majoria de la població catalana i per una Barcelona millor.
Porque Barcelona necesita un cambio. Por eso hace falta un Partit Popular que dé la batalla ante el radicalismo, ante el populismo, ante esos separatistas que intentan imponer el pensamiento único en Cataluña.
Reyes explica que s'està atacant el Partit Popular per ser vist com una amenaça, per ser l'exemple del constitucionalisme, però que cap atac els aconseguirà callar i seguiran a peu de carrer lluitant, perquè són el que Barcelona i Catalunya necessiten.
Somos el referente para conseguir una Cataluña que sea motor de España, una Cataluña que avance conjuntamente con el resto de nuestro país.
El Partit Popular de Catalunya seguirà endavant amb el seu nou projecte de canvi totalment necessari i el que cada cop s'incorporen més persones i polítics. Un projecte que, com ha explicat el seu president, comença a Barcelona i acaba amb Pablo Casado a la Moncloa.
Fem ara una aturada d'uns 2 minuts. A la tornada, doncs, us explicarem, farem una fotografia de com està el sector del taxi a la capital catalana a poques setmanes per l'inici del Mobile. El col·lectiu, recordem-ho, va amenaçant fer vaga si no es resolia la reivindicació de col·locar càmeres de seguretat als vehicles amb l'objectiu de reduir els atracaments i els atacs als professionals del sector. Ho escoltem d'aquí uns moments, serà uns 2 minuts aproximadament.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, 2 por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sector del taxi fa temps que alerta de l'augment d'agressions que asseguren que pateixen aquests professionals. Els taxistes de Barcelona insisteixen en que una de les solucions per augmentar la seguretat del seu col·lectiu és la instal·lació de càmeres de seguretat a l'interior dels seus vehicles, una mesura que fins ara ha estat rebutjada persistentment o insistiment des de l'Institut Metropolità del Taxi. D'aquesta qüestió i d'altres relacionades amb el món del taxi volem parlar amb el senyor Oliver Contel, que és el president d'Elite Taxi. Senyor Contel, buenas tardes, muy buenas tardes.
Molt bona tarda.
Aviam, situa'ns una mica a tots plegats. L'última reunió que vam tenir amb l'Institut Metropolità del Taxi es va tornar a rebutjar aquesta instal·lació de càmeres. Amb quina excusa concretament?
No la sabem. Es va rebutjar, de fet, en aquella reunió també estava Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Dos cossos van manifestar que a ells no els importaria res tenir imatges dels agressors, però ens trobem amb que l'Institut Metropolità del Taxi diu que no. La veritat és que a l'última de totes vam aconseguir obrir una petita esquerda dintre del no, que molt probablement impliqui que s'ho miri. Però estem parlant de mesos i mesos d'estudis que molt probablement faran que dintre del 2022 no veiem càmeres dintre dels taxis.
Clar.
Molt lent.
En alguna ocasió ens has comentat, Oliver, que us havíem parlat de que les dificultats per a l'instal·lació de càmeres passaven per qüestions jurídiques, no?
Sí.
Heu pogut treure l'entrellat de quines qüestions jurídiques impedeixen que es puguin instal·lar aquestes càmeres segons l'Institut Metropolità del Taxi?
No ho hem aconseguit.
Ja.
No sabem per què són diferents que comerços normals.
Uh-huh.
Quan al cap i a la fi nosaltres hem mirat la mateixa no llei, no, sinó el reglament que afecta aquests temes.
Uh-huh.
La policia també s'ho ha mirat, i nosaltres estaríem dintre de la mateixa reglamentació, que vol dir que no, el conductor no tindria accés a les imatges, només per ordre judicial es podria accedir a elles, les càmeres no gravarien 24 hores, sinó només quan hi hagués una situació de tensió, vull dir, no se gravarien a tots els passatgers que entressin dintre del taxi. No, això no es pot, no? O sigui, que ja som conscients de que tenim que complir tota una sèrie de petits requisits i no acabem d'entendre per què ara, malgrat la policia manifesta que li encantaria que ens les posessin,
sí,
per ajudar-nos, seguim trobant
l'obstacle
problemes
tenen, no?
Jurídics que no acaben de ser tangibles.
Clar. Perquè veiem aquesta forma de seguretat per vosaltres, aquestes càmeres dins del taxi, funcionen ja en d'altres ciutats espanyoles? Teniu constància d'això, Oliver?
Sí. Les altres ciutats funcionen.
Per exemple?
No recordo totes, uh-huh, però sí que sé segur que Tarragona, Madrid, Màlaga, si no recordo també...
I no hi ha hagut mai problemes en aquest sentit?
Sí, o sigui, les han posat, no hi ha problema.
Uh-huh.
Creiem, intuïm que és probable que com l'Institut Metropolità del Taxi controla tot el que està dintre i fora dels vehicles, vulgui homologar o controlar quin tipus de càmera i com es posa. El que passa és que nosaltres hem entrat en contacte amb empreses de seguretat, d'intermediació, que habitualment col·loquen aquestes càmeres en comerços, i bé, a veure, són faves comptades, vull dir, no són grans artefactes, i nosaltres creiem que no necessitaríem cap homologació. A més, ens preocupa que siguin homologades perquè normalment qualsevol cosa que estigui homologada per un taxi multiplica el seu preu d'una manera absolutament
astronòmica. Perquè, clar, Mossos i Guàrdia Urbana, Oliver, moltes vegades ens han dit a la premsa, i suposo que vosaltres també, que no han augmentat els robatoris a taxistes, però el que sí reconeixen és que el que sí que augmenta és la l'agressivitat dels delinqüents, no?, que intenten atracar-los.
Sí, això sí que és un tangible que sí que és cert. Vull dir, la violència que es fa servir últimament pels robatoris, ells mateixos, en aquesta última reunió, ja van reconèixer que sí, que estan en una edat, ells mateixos, de com es passen els delinqüents per atacar qualsevol persona, sigui taxista o no. L'altra dada, jo, si em permets, soc una mica escèptic, perquè a mi i els meus, la gent directa de l'IT Taxi, ens arriben molts comentaris de problemes d'aquestos que veiem que al final no són denunciats. I això és problema molt probablement de que la societat en general, no el món del taxi, s'ha acostumat a que li facin malbé els seus béns, l'estafin, li robin les targetes de crèdit, li donin el telèfon...
I que no li passi res.
Ho assumeixen com una cosa normal i no ho denuncien.
Vull dir que, clar, el que s'ha de fer sempre, en tot cas, sigui un particular, sigui un professional del taxi com vosaltres, és, doncs, si t'han atracat, t'han robat o t'han agredit, anar a la policia, als Mossos, i denunciar-ho, no? Perquè ara sí, mateix...
Això és normal.
Ara mateix
però
vosaltres...
No ho fan.
Ja. Doncs molt mal fet. Perquè ara mateix, Oliver, vosaltres, com a professionals del taxi, us sentiu desprotegits. Molts companys vostres tenen por d'agafar el cotxe, sobretot a les nits, m'imagino, en aquests instants.
Sí, sobretot el col·lectiu que treballa de tarda a nit, molts ja manifestant que segons quines zones ja no van tranquils, que ja no van directament, o que tanquen el cotxe i no presten servei en aquella zona i se'n van, i quan han sortit de la zona del centre, doncs tornen a obrir el taxímetre i tornen a començar a treballar un altre cop, no?
Mm-hmm.
Bé, potser paguen justos per pecadors, el que passa és que és un problema que es concentra molt en una part de Barcelona. Sí.
I quina part en concret la pots...
El casc antic.
El casc antic, tot el que és Raval i Ciutat Vella.
Sí, Raval, Ciutat Vella, voltant, sí. Sí.
Tornant al tema, el tema de les càmeres, Oliver, tu ens explicaves que aquestes càmeres, si s'arribessin a instal·lar, només es posen a gravar en el moment en què el taxista detecta una situació de perill, no? Vull dir que té un dispositiu al peu, crec, a l'embrague, crec, que es posa en marxa aquella càmera en aquell moment, no? O com funcionaria?
Sí, modalitats n'hi ha moltes, però nosaltres havíem fins i tot parlar amb la policia que només gravessin en el cas de que hi hagués algun perill per intentar aconseguir agilitzar una mica el problema. Sent ideal seria que gravessin sempre que el taxi estigués en servei, perquè la possibilitat de que t'amenacin, de que no posis la càmera en marxa, també és possible. Amb el qual, doncs, bé, si la gent ja ha assumit que moltes vegades quan entra en supermercats, bancs, caixers, estancs, vull dir, a tot arreu, és gravada.
Hi ha una càmera.
Quan surt, i mai passa res, perquè ningú ha tingut mai problemes amb les gravacions d'una tenda. Mai. Perquè en un taxi sí que tenim que pensar que tindran problemes quan el conductor no podrà accedir a aquestes imatges.
Ara mateix, Oliver, crec que teniu un dispositiu al costat de l'embrague que el podeu apretar, es comunica amb el 112 i us geocalitzen, no?
Però
aquest,
112, sí.
aquest dispositiu fa temps que està en marxa. Ha quedat desfasat? Poder ha quedat vell, o
sí,
què?
Sí, això ha quedat desfasat. És que quan es va implementar això no existien càmeres amb la qualitat de la gravació, no existia el seguiment per GPS d'un vehicle perdut, etcètera. Hi ha moltes coses per implementar. Que al cap i a la fi, siguem realistes. Si et volen atracar perquè portes alguna cosa que l'atracador vol, no et lliure ni Déu. Però, almenys, com a mínim, facilitarà una mica la feina de la policia quan tot passi.
Molt bé. Oliver, ja per acabar, tindrem un mobile tranquil? No teniu previst cap tipus de mobilització per pressionar l'administració per al tema de les càmeres?
No, per el tema de les càmeres ara mateix no, perquè sabem que s'està movent, sempre que ja d'això ja va haver fa uns dies una mobilització, vam tenir una reunió una miqueta, més prolífica que el primer no que vam tenir. Ara deixarem que s'ho estudiïn uns dies, perquè nosaltres sempre som conseqüents, l'administració és lenta, esperarem una mica, i veurem a veure per on surt. Ara tenim altres problemes també per atendre, amb el qual, doncs, de moment no et puc dir ni que sí ni que no, però tampoc tot el contrari.
Ja. Ens deixes amb el dubte sobre. Esperem que tinguem un mobile tranquil, que el sector del taxi pugui resoldre ben aviat els problemes de seguretat, perquè són una gent, doncs, que treballeu molt i són molt valents en situacions molt complicades. Eh? Oliver Conté, el president d'Elite Taxi, gràcies per estar avui a la cadena COPE Catalunya i Andorra, i moltíssima sort.
Gràcies, s'accepten. Moltes gràcies. Adéu, adéu.
Molt bé, ja t'expliquem més coses en aquesta recta final de l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra. El sindicat CESIF demana als bisbes catalans un cop de mà per evitar que la Generalitat apliqui un possible ERO als professorats de religió catòlica als centres públics. El sindicat creu que la conselleria està preparant una oferta de places públiques que reduirà el nombre d'hores i de professors que imparteixen la religió catòlica a Catalunya. Guillem Vives.
Sí, el CESIF creu que la Generalitat vol fer una retallada de docents per estalviar-se diners. I com vol fer-ho? Doncs emparant-se en el decret llei dels interins, el també anomenat ICETAZO. I és que aquest decret vol reduir la interinitat laboral a través de l'oferta de places públiques fixes. El problema, segons explica el sindicat, és que la Conselleria d'Educació farà una oferta de places de professors amb unes condicions que exclouen, de facto, a molts docents de religió. Ho explica Ignasi Díaz, membre del CESIF i professor de religió a un institut de Cornellà de Llobregat.
Llavors és que nosaltres estem veient que en comptes de fer els procediments com es feien antigament, que tots els professors de religió catòlica podien participar, només volen fer que participin uns pocs. La resta, i que és el gran perill que nosaltres veiem, és factible que, si no ho lluitem o no ho denunciem, doncs que es faci, que es retallin les jornades dels professors.
La pandèmia també pot servir al govern per reduir el nombre de professors. I és que als centres públics, l'assignatura de religió es conforma pels alumnes que ho demanen, que poden ser de diferents cursos escolars. Però amb la norma dels grups bombolla per reduir contagis, molts centres educatius no han permès fer l'assignatura de religió, malgrat que per llei sí que es podia seguir impartint.
Clar, el que pot passar és que el departament digui, bueno, anem a mirar els horaris dels professors de religió. Home, però si aquest, que, per exemple, li han reduït moltíssim les hores, doncs mira, ara, en comptes de tenir una jornada completa, la passarem a mitja jornada. Clar, si tu vas reduint totes les jornades, això implica que hi haurà gent que s'haurà d'anar al carrer.
Ara el CESIF demana als bisbats catalans que es posicionin a favor dels professors de religió i lluitin contra aquesta oferta de places amb la que està treballant la Conselleria d'Educació.
I a Barcelona l'Ajuntament demana al sector privat que l'oferta de la Rambla es focalitzi en els barcelonins i no en els turistes. El regidor Jordi Rabassa també es queixa de l'accés d'oci nocturn que hi ha al barri.
L'Ajuntament de Barcelona ha demanat al sector privat que l'oferta de la Rambla es focalitzi en els barcelonins i no en el turisme. Jordi Rabassa, regidor de Ciutat Vella, confia a retirar els 11 quioscos dels antics ocellaires que hi ha per poder començar les obres de transformació de la Rambla abans de l'estiu.
Nosaltres estem fent la nostra feina, urbanització, treure ocellaires, retirar oferta turística, i ara ens falta que també s'activin els privats, no? Que han de començar també a veure que el públic objectiu i el públic que necessiten, el públic parroquià, és el públic de Barcelona.
D'altra banda, Rabassa assegura que es mantindrà un dispositiu policial preventiu per evitar i neutralitzar aglomeracions al carrer davant de l'excés d'oci nocturn a Ciutat Vella. El regidor assegura que aquest dispositiu continuarà vigent i s'anirà canviant setmana a setmana perquè sigui el més eficient possible.
Que tothom ha de poder dormir. I en aquest sentit, dir als veïns i les veïnes que ho estan passant malament, que l'Ajuntament està al seu costat i que amb aquest pla que tenim, per veure de quina manera aconseguim neutralitzar algunes concentracions molt grans a partir de certes hores de la nit, doncs seguirà vigent.
Finalment, perquè fa el tema de les terrasses, Rabassa assegura que l'Ajuntament està tramitant les sol·licituds de consolidació de les terrasses ampliades de forma extraordinària a causa de la pandèmia. Argumenta que s'ha acabat l'excepcionalitat i que els usos veïnals han de ser prioritaris.